L'escriptora sabadellenca Elisabet Jané ha guanyat el Premi de Novel·la Curta Just Manuel Casero 2024 amb el llibre Presents Imperfectes. És una novel·la breu, però intensa, carregada de fantasia i on les situacions quotidianes sorprenen de tot el lector. Elisabet Jané, què tal? Com estàs?
Molt bé, bon dia.
Benvinguda a la teva ràdio, a Ràdio Sabadell. A veure, com és això d'endur-se un premi com aquest? Com t'arriba la trucada? Com reacciones quan ho saps? Com va?
Home, doncs la veritat és que ho rebo amb molta emoció perquè penseu que fins 5 minuts abans del lliurament de premis no sabia que era la guanyadora. És a dir, a mi m'avisen i em diuen, escolta'm, has de venir perquè ets o finalista o guanyadora, has de venir a Girona i cap al Casero. I cap allà pensant, quedaré finalista, i bueno, jo estic contenta, he arribat fins aquí. I resulta que no, que llavors em diuen, tens TV3 aquí davant i t'hem d'entrevistar perquè ets guanyadora. Jo, què? Al·lucinant, molt al·lucinant. A més, quan vaig saber que el finalista era el David Cirici, per mi va ser ja la traca final. Vol dir que molt contenta i molt agraïda.
Com comences a escriure? És la teva tercera novel·la, però explica'ns una mica el teu procés creatiu, perquè veient la teva biografia he vist que has escrit molt, però molt manual, no? Diguéssim, acadèmic, no? Deus ser professora de llengua, no?
Correcte.
I per tant, doncs, has escrit molt, però per això pensant no pels nanos, no? Per com m'acostar, doncs, el batxillerat o l'ESO, etc. Però clar, entenc que no és el mateix. No és el mateix abordatge, no deu tenir res a veure, no?
Són dos mons completament diferents, dos tipus d'escriptura completament diferents. Jo diria que escriure ho he fet sempre, de petitona, imitant els llibres que m'agradaven i escrivint dietaris, com tots els adolescents. I el fet acadèmic sí que em va venir a través de l'editorial Teide, amb qui he publicat alguns llibres de batxillerat, de literatura de batxillerat. És una feina més acadèmica, però la part creativa literària no l'he deixada mai, però estava com en un segon terme. I va arribar un moment que em vaig plantejar, home, tinc coses, tinc ganes de donar a conèixer el que estic fent, posem-nos-hi. I va ser a partir del 2019, amb el llibre de senyores. I a partir d'aquí, tot el que he anat escrivint, he intentat que fossin projectes que s'acabessin i anar-los presentant a premis, doncs això, per donar-me a conèixer, i si es podien publicar, doncs millor.
Escolta, no t'ha sortit malament, perquè Afonies, el teu anterior llibre, Premi Narrativa de la Vila de la Sènia, per tant, també el tinguem aquí publicat, i ara aquest premi que més t'ha dit Empúries.
Correcte.
Que això ja és...
Això, no? Això és un honor i el que dèiem, no és un premi, perquè el que vols en definitiva és que el que escrius acabi arribant als lectors, no? I de quina manera ho fas? Aquesta, de fet, és la meva cinquena novel·la o la cinquena obra. N'he escrit 5. Totes han guanyat premis, però no totes s'han publicat. Aleshores, quan et publiquen, dius, ara sí, no? Perquè ara pot arribar i ara la gent pot dir, doncs mira, ens agrada, no ens agrada, què ens quedem, què no ens quedem. Es tracta d'això, d'arribar a la gent, no? De comunicar el que fas i el que escrius.
Clar, però encara que no te'ls publiquin ja significa molt, no? Entenc, veure que totes les teves obres han significat haver guanyat algun premi vol dir que aquell jurat, no?, hi ha valorat alguna cosa al darrere.
Correcte, i per un cantó és una validació, diríem, de la feina feta, i també t'he de dir que vaig presentant, que no han guanyat sempre la primera. En el cas del Casero sí que ha estat així, i a sobre no, doncs és això, és un premi encara més gran. Però en el cas de Fonies, per exemple, l'havia presentat a dos llocs, era el segon lloc on la presentava, i a vegades depèn, és molt variable, però que et reconeguin la feina que fas és un estímul molt gran, perquè és la manera de dir-te, ei, ho estàs fent, hi ha gent que li agrada, continua així.
I a més, novel·la breu, veig. T'agrada la novel·la curta?
Sí. Mira, m'acaba sortint això. Soc una persona que, pel que fa a la literatura, no planifico massa o no planifico gaire gens. Et diria que és el meu espai de llibertat. Així com les classes, els llibres acadèmics han de tenir una planificació molt acurada, en el cas de la literatura em deixo portar. Què és el que m'estimula? Quines imatges em venen al cap? Quins dilemes, quins conflictes penso que es poden plantejar sobre el paper? I a partir d'aquí vaig fent. I m'acaben sortint, en general, textos molt breus, narrativa curta. Sí, sí, és així.
És perquè tu en llegeixes molt? Molta, també?
Et diria que llegeixo una mica de tot. M'agrada molt la literatura curta per la síntesi, per la concisió, perquè és aquell cop de puny, no?, que deia Cortázar.
Diuen que fer literatura curta porta molta més feina que no pots fer una gran novel·la.
Sí, però
perquè has de trobar la síntesi, no?, també.
Clar, però per altra banda, també et permet treballar amb relats més concisos i més breus i pel poc temps que tinc, per dir-ho així, quan has d'esgarrapar, ja no és buscar un to en tota una novel·la que és una miqueta més llarga, no? Aleshores et permet condensar tot això amb un relat breu que t'hi pots dedicar estones i que quan l'has acabat, aquell ja està acabat i vas cap a un altre, per exemple. A mi, de moment, m'està sortint així l'última, Presents imperfectes. És una novel·la breu, és una novel·la coral, és una novel·la que té contactes també amb els relats breus i una mica amb el que havia fet abans. Però de moment està sortint així.
Bé, és una novel·la com de petites novel·les, no? De cada capítol en si, no? Ens aboca un conte, no? Podríem pensar en un, no sé, un Pere Calders o alguna cosa així, no? En el sentit d'un petit conte, i també penso en Pere Calders potser també per on el vas a buscar, no? Les històries, perquè em deies coses que tinc al cap. Home, què tens al cap, Elisabet? Parlem-ne, també d'això. Perquè, clar, jo sincerament vaig començar a llegir sense saber que era fantasia. I, ostres, el primer moment, perquè a més passa de seguida, no? Dius, a veure, però si m'està parlant d'un lloro de guix, què està passant aquí, no? Llavors, al final entenc que aquí també a la llibertat l'exerceixes fins i tot en aquest punt, no? Que no vas a buscar el realisme per res.
Correcte. És a dir, d'on parteixo? Què tinc al cap? Doncs et diria, el 50-60% és el que llegeixo, òbviament. Després, un 30%, coses que passen i anècdotes i situacions d'on pots estirar, i després la resta, aquella màgia entre el que has llegit, el que has viscut, el que no saps si has llegit o has viscut, i a veure què sorgeix. És evident que aquí hi ha Calders i que parteix de fonies, d'un conte de fonies dedicat a Pere Calders. I que partia d'aquesta recerca de parlem d'una quotidianitat que en algun moment pot ser sorprenent, pot ser diferent.
Surrealista.
Surrealista, i que pot ser que les coses es trastoquin, no? Anem a veure personatges quotidians, amb un entorn en què passa alguna cosa. I partia de Calders, i a partir d'aquí és, anem a veure què sorgeix, i va sorgir el lloro, que és el primer capítol, i a partir del lloro, després del lloro, anem a construir diferents personatges, diferents situacions, en un entorn, això, de quotidianitat, en el qual aparentment no hi passa res, però en la imaginació és molt important.
I per això és aquest Presents imperfectes, per això l'has batejat així?
Correcte, és aquest present que tots vivim, que és un present on hi ha conflicte, on hi ha reflexió, on hi ha dilemes, on hi ha desencontres, i que tots d'una manera o altra hem de sobreviure i hem d'entomar de la millor manera possible. I si ho podem fer amb imaginació, amb ficció, amb literatura, doncs molt millor.
Clar, i a més en literatura, en el context en el que ens trobem, no? En què llegir jo diria que ja té un punt de militància, però més escriure encara el deu tenir més gran, no? I escriure i anar a buscar aquesta literatura tan nostra, no? Ara deies aquestes influències, òbviament sent professora de llengua catalana entenc que les tens molt presents, no? Però també hi dones aquest punt de militància, de dir, també hi ha aquesta, per molt que quan llegis la història en el sí és un divertimento, jo m'atreviria a dir, però hi trobes una part de militància també en el que fas?
Tant de bo t'hagués de dir que no. I tant de bo poguéssim dir vivim en un país normal on és igual en què escrivim, perquè la nostra llengua és el català, i no haguem d'estar parlant de militància. Jo el que et diria és que en el que escric intento recollir allò que per mi és nostrat o allò que té importància i rellevància, i hi ha jocs. El meu editor deia que hi havia ous de Pasqua, no? Que si llegeixes hi ha històries en què et vas trobant sorpreses. Una, per exemple, són els noms. Jo diria als lectors, voleu jugar? Comenceu a mirar quins noms apareixen a Presents imperfectes, a veure a què us ressonen, a veure què us porten, perquè per mi és un joc amb moltes capes i aquest n'és un. Us agrada la literatura, us agrada llegir, doncs jugueu amb els noms a veure què surt, per exemple.
I aquí és aquesta part que diu aquí al darrere de dir un puzzle o un trencaclosques narratiu que el lector ha d'acabar completant? És a dir, tu li demanes al lector un esforç també, si vol anar més enllà?
Jo penso que sí. Jo penso que és interessant perquè hem d'engrescar el lector. L'hem de fer partícip d'aquesta imaginació i d'aquest projecte que li estem lliurant. Aleshores és, llegeix, a veure quina composició te'n fas, i no et pensis que t'ho donaré tot mastegat, sinó que tu t'has d'anar fent una mica la composició d'això, dels personatges, de les relacions que tenen, del que els passa, i no et pensis que tot estarà donat, sinó que ho hauràs d'anar descobrint, no? Una mica aquesta pista detectivesca que penso que dona joc i que dona alegria a la ficció.
I que t'agrada, no?, també, perquè busques una mica, jo crec que, a banda de, des de la quotidianitat, no?, de, ostres, clar, parlem d'una calçotada, però no serà una calçotada qualsevol, no?, parlem de coses que són molt típiques del nostre dia i entenc que aquí és on em dius que vas aquesta part nostrada, no?, de reivindicació també de país.
Correcte, i d'aquest humor, i d'aquesta imaginació, i d'aquest... Tots vivim situacions quotidianes en què ens passen coses. Tots hem anat, o molts hem anat a calçotada, molts hem perdut algun familiar, molts... hi ha persones que s'han hagut de plantejar després de la jubilació què els pot passar, molts hem tingut conflictes amb els nanos pel tema mòbil, etcètera, etcètera. Aleshores, és tot això és reconeixible, tot això ens ho sabem. Doncs anem a jugar amb això, anem a veure què pot passar si li donem un tomb. Aquesta seria una mica la idea.
Quan llegia pensava, clar, d'una professora de secundària, no? Tu aquest llibre creus que estaria bé que els teus alumnes el llegissin? Creus que els hauríem d'engrescar també a anar a buscar aquest tipus també de literatura?
Penso que els professors, quan busquem lectures pels nostres alumnes, busquem lectures que obrin finestres, que siguin de qualitat, que enganxin. A vegades, si són breus, millor. Si es poden llegir en veu alta a classe, millor. I d'entrada et diria, nosaltres busquem que hi hagi un clàssic català, que hi hagi un clàssic universal, que hi hagi un autor viu, contemporani, a qui puguem entrevistar. És a dir, tot allò que faci possible que els nanos s'engresquin encara més, perquè tenim molt bons lectors, però tenim d'altres que no ho són tant, i aleshores s'ha d'intentar compaginar les dues parts, els dos bàndols. Dit això, jo penso que és una lectura que es pot llegir a partir de batxillerat. Jo és el que aconsellaria. Amb els més petitons no m'atreviria, per exemple. Però al meu institut, segur que no. Això d'altres, que ho pensin altres professors. En el meu cas...
Jo no m'hi posaré, no, ara, en aquest... Escolta'm, d'aquí uns dies presentes a la llar del llibre. Presentar la ciutat, suposo que li dona encara un... Perquè l'has presentat, no has estat per Girona, en el marc del premi, però suposo que portar-lo a Sabadell deu ser diferent, no?
Sí, a Sabadell em fa molta il·lusió i, a més, la veritat és que com que tinc molt present la presentació de Fonies, que va ser fa no tant a la Biblioteca de Port Badia, quan encara estava oberta a l'auditori, doncs penso que es poden establir relacions i vincles molt simpàtics. I jugaré una mica amb això, perquè penso que molts dels lectors, de les persones que vindran, s'han llegit a Fonies o coneixen com escric, i aleshores això és una proposta una mica diferent. I és jugar una mica amb això. Les presentacions sempre m'agrada fer coses una mica divertides on hi participin, també, i a veure què surt aquesta vegada.
Ai, doncs ens ho apuntarem també per venir-te a veure. El dia és el 5 de febrer?
El 6 de febrer. Que és un dijous a les 7 a la llar del llibre.
Doncs ens ho anotem, el 6 de febrer, a les 7 a la llar del llibre, aquesta proposta. Escolta, Elisabet, per la manera com en parles i per la passió que hi poses, entenc que a l'ordinador ja treu fum.
Ostres, no, si puc no paro. El problema és trobar el temps, no? El problema és quan puc aparcar de corregir i de pensar en nous projectes per l'escola, però sempre que puc em poso davant de l'ordinador i a treballar cada dia una miqueta. La rutina és aquesta, com que no parteixo, deia, de històries fins ara, massa planificada, sinó que tot va sorgint. És qüestió d'anar-s'hi posant, anar-se fixant molt en el que passa, en el que vaig llegint, i a partir d'allà, màgia, a crear.
Dius que poses com una espècie de rutina, és a dir, cada dia escrius una estona.
Ho intento. Un moment o altre del dia he de trobar un momentet per revisar allò que vaig escriure, per apuntar quatre notes. Si puc fer-ho, és ideal. Hi ha dies que tindré una mica més de temps i hi ha dies que menys, però si puc, cada dia una estoneta.
Escolta, i sempre fantasia o no?
Mira, hi ha una mica de tot, és el que et deia, no? Que amb el llibre anterior, amb Afonies, no hi ha gens de fantasia o molt poca, però en aquest volia copsar aquesta alegria i aquest no passa res i aquesta imperfecció i aquest parlem de quotidianitat però amb imaginació. El repte una mica era aquest. I a partir d'aquí sí que per això hi ha una mica més de fantasia. Hi ha capítols que no tant, però penso que sempre hi ha aquest component imaginatiu que fa que el nostre dia a dia sigui molt més enriquidor.
I que deu ser més divertit, no? També deu ser més divertimento, perquè al final si vas a buscar alguna cosa en la que vols ser molt realista també requereix molta documentació, no? Anar-te a trobar molt al lloc, i suposo que si m'estàs parlant que ho fas una mica allò, quan trobes els forats, entenc que deu ser la millor manera de fer-ho, no? També.
Mira, diria, aquestes passen en un present, en el present que podria ser el nostre. Però és veritat que els projectes, no, en què m'he estat embolicant després, se'n van al segle XVIII, i m'han anat al segle XVIII i m'han anat a documentar sobre el segle XVIII. Per què? Perquè els personatges m'hi han portat i m'han portat a parlar de les carlinades, per exemple. Doncs som-hi, ens n'anem a les carlinades i anem a llegir tot el que puguem de les carlinades per situar aquests personatges en un escenari que sigui versemblant. Vull dir que, per això et dic, fantasia sí, però hi ha personatges que em porten...
Totes les tecles,
sí,
no?
Sí, a un altre moment, i per tant, doncs, anem a viatjar cap al passat, que és una cosa que no havia fet fins ara, no? Que m'havia cenyit en un present, això, més o menys, contemporani, i es tracta d'anar obrint finestres i anar veient cap on et porta la literatura.
Doncs et seguirem de ben a prop, perquè no sabem fins on ens portaràs també nosaltres com a lectors de la teva literatura, bueno. I els de Ràdio Sabadell ja t'hem posat l'ull, no te'l traurem, Elisabet.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies per haver vingut, una abraçada.
A vosaltres per la feina.